cobre Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Protecció Civil manté activada l'alerta del pla d'emergències inuncat davant les pluges intenses previstes arreu de Catalunya, especialment a les Terres de l'Ebre. Bona tarda, sóc Carlos Osada i és que les previsions meteorològiques diuen que s'esperen pluges que poden superar el llindar d'intensitat de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts durant tot aquest dimecres a diverses comarques de les Terres de l'Ebre, província de Tarragona, Barcelona i part també de la Catalunya central. Els xàfecs aniran acompanyats localment de tempesta i no es descarta algun fenomen de temps violent. L'acumulació de pluja serà més important a la Terra Alta, al Montsià i al Baix Ebre, on es pot superar el llindar dels 100 litres en 24 hores. El Meteocat ha elevat fa una hora el nivell vermell de temps violent a la comarca del Baix Llobregat, ja ha estat desactivat perquè hi havia la possibilitat de calamar-se de més de 2 centímetres amb ratxes de vent de 25 metres per segon. I amb les imatges encara recents i lamentables de la catàstrofe que ha fet aquesta dana, que ens afecta hores d'ara a la comunitat valenciana, val la pena estar molt atents a les recomanacions que fan des de Protecció Civil i, sobretot fer-nos molt, molt i molt de cas. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles. I és que la prudència s'ha d'instal·lar en les nostres conductes de mobilitat a les pròximes hores, ja que sempre hi ha un factor que preocupa, i és la imprevisibilitat d'una tempesta que localment pot ser molt forta i aleshores generar torrents d'aigua molt perillosos. L'alerta és hores d'ara al Baix Llobregat, on els xàfecs que s'han generat a mar endins arriben al litoral i prelitoral central. L'episodi, segons la Protecció Civil, pot deixar pedregades intenses amb elements de més de 2 diàmetres a fortes ventades, així com a esclafits, tornados o mànegues. Protecció Civil alerta que les ratxes de vent poden superar els 90 km per hora. El risc també és alt a comarques veïnes de Barcelonès, com Vallès Occidental, el Penedès i Garraf. Les recomanacions són evitar desplaçaments, si no són estrictament necessaris, i prohibició de passar per lleres i rieres que es poden desbordar. I l'altra zona que preocupa i molt és el sud de Tarragona, on ja s'han produït els primers danys. El trabocador al delta de l'Ebre està inundat i punts vulnerables, com la platja de l'Arenal de l'Ampolla, pateix un fort tonatge. El perill hores d'ara és a la zona dels ports i l'aigua que va cap al riu Ebre amb un cabal ple. La directora de Protecció Civil, Imma Soler, recomana no anar al delta i que segueixen monitoritzant l'evolució de la tempesta. Es descarta, òbviament, per la seva potència, el que va succeir a València, però sí que reclama la màxima prudència.
No esperem avui que aquesta intensitat es doni amb aquesta força, evidentment, en el nostre territori. No es veu així en les previsions. Les previsions sí que es veu que pot haver una certa intensitat i una certa acumulació d'aigua, sobretot cap a la zona de Terres de l'Ebre, la zona més cap al sud de Tarragona. En aquí sí que s'espera aquestes acumulacions que parlaven de poder entre 100, 200 litres que podien acumular-se.
No hi ha el transport ferroviari entre Barcelona i València. Alcanar ha suspès les classes aquesta tarda. No es pot accedir ni circular persones inundables. Joan Roig, alcalde d'Alcanar, explica la situació.
Tenim pues, alguns barrancs, lleres dels barrancs i alguns passos a nivells que sabem que s'inunden ja tallats, i després ja anem al següent nivell, que són les infraestructures més importants, com per exemple la Nacional 340, que tot això ja ho fem, evidentment, alineats en el Ministeri i en la Generalitat de Catalunya, a l'espera de com evoluciona pues, este fenomen, si ve cap a les Terres de l'Ebre o bé s'escampa pel mar o va una mica més cap al nord.
Aquestes són les alternatives que hi ha de cara a les pròximes hores a les Terres de l'Ebre, bé cap a mar endins o bé cap a moltes zones. Josep Pitarca, veí de la Ràpita, ha explicat a migdia a COPE Catalunya la situació actual del Delta, on l'istme de 7 quilòmetres del trabucador està sempre a la primera línia de les tempestes.
Sí, el trabucador sempre que ve de llevant s'ha inundat completament. De fet, els treballadors de les salines que hi ha a la punta de la Banya ja van haver de sortir en barca fa un parell de dies. I ara mateix el problema és que la concentració de precipitació és als ports, al parc natural dels ports. I això fa que baixin els barrancs molt plens. De fet, tots aquests barrancs que desemboquen a l'Ebre fan que el riu també estigui molt pujat, el riu Ebre. Hi ha molts de punts, sobretot a la desembocadura, en què baixa pràcticament tocant vores, no? Pràcticament a punt de desbordar.
És aquesta la preocupació, doncs, l'actual cabal del riu Ebre i la possibilitat de pluges intenses a les pròximes hores. El govern de la Generalitat ha convocat un comitè tècnic. Aquesta tarda continuarà per seguir la evolució del temporal amb la presència del president Salvador Illa, quatre consellers i representants de totes les forces i cossos de seguretat i del Meteocat.
Gràcies, Sergi. Seguirem molt atents a tot el que passi amb aquesta dana que ha fet tant de mal a la comunitat valenciana i que ara ha anat pujant cap a Catalunya. Sembla ser que amb menys força. Obrim ja l'àrea de serveis. Amb el temps com a protagonista, som a les portes d'un cap de setmana llarg, marcat per un temps força insegur a l'inici i més estable cap al final. Dijous serà un dia de força núvols i s'esperen pluges al matí al Montsià i al Baix Ebre a partir de mig matí i també mitja tarda. Les pluges s'estendran també cap a les comarques de Tarragona, per litoral interior de la província de Tarragona i el Pirineu. A la nit a la Castellada la passarem en fresca, però pràcticament sense pluja. Divendres, dia de Tots Sants, s'esperen pluges a bona part de Catalunya i seran més continuades al sud, on també es mantindran fins al dissabte. Diumenge farà més sol i l'ambient serà ja molt més càlid. Sàpiguem com està la xarxa viària a les d'ara amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, pel que fa a complicacions derivades per les precipitacions, destacarem sobretot la ronda litoral, on hi ha bassals d'aigua, s'han format bassals d'aigua, i en aquest cas sobretot afecta en sentit Llobregat, des del Fòrum fins a la Barceloneta, però també en sentit contrari, de Zona Franca a la Barceloneta i més endavant entre el Fòrum i el Nus. Tot això, per tant, en sentit Besòs. Molta prudència en tots aquests trams afectats per les precipitacions, en alguns casos de forma força intensa. Pel que fa a incidències a la resta de punts de la xarxa viària, a la C55, per exemple, a Castellbell i el Vilar, hi ha aturades en sentit nord, però en aquest cas a causa d'unes obres. A l'autopista AP7, a la zona de Barberà del Vallès, en sentit sud, en sentit Tarragona, hi ha aturades per un vehicle avariat des de més o menys Santa Perpètua, però també n'hi ha en sentit nord, entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, en sentit Girona. Moltes aturades també al voltant de Terrassa, tant a la C58 en sentit nord, sentit Manresa, com la mateixa C16 en sentit sud. És tot. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. Bona tarda. Per que fa referència al transport públic, hi ha incidències al metro de Barcelona a causa de la pluja que cau a la capital catalana. Línies 3, la 4 i la 5. A la línia 3, l'estació del Liceu està temporalment tancada. A la línia 4 i la 5 està tancat el passadís que enllaça aquestes línies amb l'estació de Maragall. També la línia 4 està tancat al vestíbul de Pimolís de l'estació de Llucmajor, i la línia 3 i línia 5 està tancat al passadís que les enllaça, aquestes dues línies, amb l'estació de la Vall d'Hebron.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En Baucaus cumplimos 35 años y lo celebramos contigo. Sorteamos 35.000 euros, directos a tu bolsillo, nada de vales o cupones. Escanea tu ticket de compra y completa el formulario, así de fácil. Condiciones en Bauhaus.es. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Aquest Halloween reserva els teus vols amb fins a un 20% de descompte a Vueling.com. Corre, només tens fins al 31 d'octubre abans que el descompte desaparegui. Sí, sí, ho has sentit bé. Reserva ja i vola per fins a un 20% menys a Vueling.com. Disponibilitat limitada, s'aplica en termes i condicions. Vueling.
Ven a Bauhaus y celébralo aún más con nuestros descuentazos de más del 50%. Descuentos que hacen historia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tornem a parlar d'aquesta dana, d'aquesta gota freda que afecta doncs a tota la franja del Mediterrani. Des de Catalunya, els missatges de solidaritat cap als valencians castigats per la dana, que han fet per ara 62 persones mortes, no s'han fet esperar. Tots els grups del Parlament aquest matí han consensuat una declaració institucional i també s'ha suspès el ple previst per avui i per demà. S'ha traslladat a la setmana que ve. Sergi, com ha anat aquesta sessió curta avui a la Cambra Catalana?
Sí, primer de tot anem cap a l'inici. La commoció per les tràgiques conseqüències a València i Albacete han alterat, com no podia ser d'una altra manera, la jornada ordinària prevista avui al Parlament de Catalunya, tot i que sí que s'han mantingut les preguntes de control al president de la Generalitat. Abans del ple, el president del Parlament, Josep Rull, ha assumit les funcions de portaveu de tots els grups per mostrar el condol i la consternació pels fets.
Les imatges són realment esfereïdores. Em sembla que expresso el sentiment unànime d'aquesta cambra a l'hora de traslladar l'afecte, la solidaritat i el suport del Parlament de Catalunya en aquests territoris, al País Valencià, a Castella-La Manxa, i desitjar que els serveis d'emergència doncs puguin desplegar tot el seu potencial justament per emparar aquestes víctimes. Els demano un minut de silenci per recordar justament aquestes persones mortes.
Després de cada intervenció dels portaveus polítics, els grups han individualitzat les seves condolències a les víctimes. Per cert, cadascú ho ha fet amb la seva pròpia opta política sobre la nomenclatura del territori afectat. S'ha escoltat Comunitat Valenciana, València o País Valencià a l'hemicicle del Parlament de Catalunya.
Molt bé, Sergi, de l'ordre del dia de la Cambra només s'ha fet la sessió de control, com tu deies molt bé, al president Salvador Illa, una sessió en la que cadascú ha explicat la seva pel·lícula particular a voltes amb la política catalana, oi?
Sí, Junts, que ella està subordinat al PSOE i la Moncloa, Esquerra i el retrocés del català, Partit Popular i la seguretat i mesures contra la multireincidència. Vox i el 25% de famílies a Catalunya vulnerables que no arriben a fi de mes. Comuns i la seva negativa a ampliar l'aeroport del Prat i demana polítiques contra el que consideren massificació turística, la CUP i el canvi climàtic i Aliança Catalana amb les subvencions de la Generalitat a entitats que, segons aquest partit, atenten als valors occidentals. Ha estat el ple d'avui un reflex dels interessos de cada partit. I què ha respost Illa? Amb benevolència i guant de seda als seus socis d'investidura, Esquerra i Comuns, i amb la resta amb dues expressions molt utilitzades quan un és president, acusant-los de demagògia i tremendisme amb el seu anàlisi. Des de Junts, el portaveu Albert Batet ha incidit en la crisi de Volkswagen amb l'anunci de la multinacional alemanya del tancament de 3 plantes a aquest país i la destrucció de milers de llocs de feina i la reducció del 10% del salari, per reclamar a Salvador Illa que defensi per damunt de tot el futur de la Seat Martorell.
Deixi de barallar-se amb la Ayuso, deixi de fer de baró del PSOE i exerceixi el paper de president de Catalunya defensant els interessos dels catalans i de les catalanes i de l'empresa i de la indústria catalana, que vol dir també dels treballadors.
La resposta d'ella amb el tema Seat, Albert Batet i Junts és que no han de fer demagògia.
La situació del grup Volkswagen i dels interessos que té el grup Volkswagen de Catalunya és prou seria com perquè no m'apunti jo a fer demagògia. No m'apunti a fer demagògia. Si realment tenen interès en ajudar el grup Volkswagen, treballem junts i discretament.
El Partit Popular ha anat cap a la seguretat i considera que Catalunya és la zona zero de la delinqüència europea, aportant les xifres actuals. Acusa dels socialistes i a Salvador Illa de pactar la seguretat amb Bildu. Juan Fernández, portaveu dels populars.
La inseguretat que patim no se soluciona amb comitès, juntes o declaracions. Tampoc se soluciona de cap manera pactant amb Bildu una reforma de la llei de seguretat ciutadana com ha fet el Partit Socialista.
I amb la seva rèplica, Salvador Illa li ha recriminat a Juan Fernández fa tremendisme en la qüestió de seguretat.
Molt bé, gràcies, Sergi. Seguim amb el repàs de l'actualitat d'aquest matí a Catalunya. Quan una persona està, concretament, vull parlar ara dels mercats municipals. Els 165 mercats municipals de Catalunya tenen en la transformació digital i el relleu generacional els seus grans reptes de futur. Adaptar-se al ritme de consum de la ciutadania, ja sigui a partir de les compres en línia, amb servei a domicili o reduint les cues, a més de l'aposta pels productes de proximitat, són altres elements que els comerciants tenen cada vegada més en compte per garantir la fidelitat de la clientela. Els mercats municipals catalans acullen 6.000 parades i generen 11.800 llocs de treball directes i 27.000 més indirectes. La varietat i el tracte personalitzat estan molt ben valorats per una clientela cada cop més exigent. Però aquests establiments són també un exemple de la paradoxa que viu el mercat de treball català. Hi ha feina, però falten treballadors formats. I en aquest sentit, un dels principals problemes identificats en el tancament de les parades dels mercats municipals en els darrers anys és la manca de relleu generacional. D'aquí un moment t'explico un interessant projecte per trobar sortida a aquest problema. Abans, Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, t'hem explicat avui el projecte de reempresa de la patronal CECOT per evitar el tancament de les parades de mercats. Amb qui ho ha parlat, Marc Puerto?
Doncs hem parlat amb la Laura Seyent, directora de Creixement i Consolidació Empresarial del CECOT, qui ens ha explicat abans de res el concepte de reempresa, que és donar continuïtat a empreses que estan en funcionament i que no tenen aquest relleu generacional en qüestió. Ella mateixa ens ha explicat amb quin tipus d'empreses acostuma a passar.
Habitualment estem parlant de casos de jubilació, però també hi ha molts altres casos per voler posar a la venda una empresa en funcionament. Teòricament, aquest tipus d'empresa acabava tancant. El que promovem a reempresa és que persones emprenedores o també altres empreses que cerquen créixer puguin adquirir aquesta empresa que ja està en funcionament, que ja funciona, que té una trajectòria i que li donin continuïtat. I, per tant, estem parlant de salvar empreses que funcionen, d'evitar el tancament i, per tant, la desertització també. Comerços, indústries i serveis.
Una circumstància que pateixen sobretot els mercats municipals, que històricament han estat l'epicentre comercial de moltíssimes poblacions.
S'està apostant per fer una remodelació, un repensament, no?, d'aquests mercats municipals. Ho estem veient a diferents ciutats i municipis. Vam subscriure ja el 2017 un acord de col·laboració amb la Diputació de Barcelona que ens permet fer actuacions ad hoc a aquells municipis que ho desitgin, als mercats municipals que ho vulguin. Ajudem doncs, a cercar continuïtat de parades de mercat que estan en funcionament i, per tant, aquelles que doncs, el propietari o la propietària es vulgui jubilar. I en cas de que la parada ja estigui, diguem, tancada, doncs també ajudem doncs, a reactivar-la.
De fet, amb aquest programa, fins al dia d'avui ja s'ha evitat el tancament de 110 parades i s'han salvat 200 llocs de treball en 6 anys.
Puc parlar amb la senyora Olga Serra, que és diputada de Comerç i Consum de la Diputació de Barcelona. Senyora Serra, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenen vostès en marxa una interessantíssima iniciativa que val la pena que la gent la conegui. Formen persones desocupades perquè siguin paradistes a mercats municipals. Això està Exacte. Molt bé, eh? Escolti, quin perfil de gent s'ha apuntat a la prova pilot que estan fent i com va això? Aviam.
En total tenim ara mateix, és una prova pilot que s'està fent a 3 municipis, s'està fent a Sant Boi de Llobregat, a Mataró i a Manlleu, i en total tenim uns 30 alumnes. I la veritat és que els perfils són molt, molt diversos. O sigui, era una formació que en un principi pensàvem que igual podria tenir més sortida amb gent jove. És una formació pensada per majors de 18 anys. I tenim de tot. Tenim mm-hmm. gent jove, tenim dones amb atur, tenim perfils d'homes aturats de franges d'edat també uh-huh. més altes, sí. Però hi ha una mica de tot, realment.
Molt bé. Aquests alumnes, quin tipus de formació els hi doneu? Quin tipus de formació reben aquests nois i noies?
Ells reben una formació orientada sobretot en temes de carnisseria i xarcuteria. Uh-huh. Llavors són 134 hores de formació, però es fa aquesta part de carnisseria i xarcuteria, es fa una formació també específica per aviram, per treballar amb aviram. Llavors hi ha una part de formació de manipulació d'aliments en general, amb la titulació, amb el títol oficial que es necessita.
Sí.
Hi ha una part de formació de manipulació de càrregues i també hi ha una part de formació d'emprenedoria, perquè pensem que aquesta formació no vagi orientada només a persones que puguin treballar per altres, sinó persones, per exemple, que puguin agafar parades buides dels mercats municipals.
Està molt bé. Esperàveu aquesta bona acollida? Ens has parlat de 30 persones que s'han apuntat a aquest projecte. Era la xifra que esperava o hem quedat una mica sorpresos?
No, la veritat és que sí que esperàvem. Realment hi ha una necessitat amb aquest sector, vull dir que no es cobreix, no?, en l'àmbit de segons quins oficis. I sí que esperàvem que tingués bona acollida, però potser no tant. També és l'interès de molts altres municipis per afegir-se si hi ha properes edicions d'aquesta prova pilot ha sigut també molt, molt gran.
Això vol dir que m'estàs dient que si la cosa funciona com ha funcionat, aquesta prova es pot extendre a altres municipis, a altres mercats. Teniu peticions, moltes en concret o no?
Exacte. O sigui, nosaltres siguem conscients d'això. És una prova pilot. Hem d'avaluar com ha funcionat i tot plegat, però bueno, jo penso que puc dir quasi segur que el projecte tindrà continuïtat. Mm-hmm. Nosaltres vam contactar directament amb els serveis d'ocupació dels ajuntaments i amb els diferents municipis.
Sí.
I se'ns han interessat una vintena de municipis més d'aquí, de la demarcació de Barcelona.
Està molt bé.
O sigui que l'interès és molt alt.
I aquesta prova pilot que feu a Manlleu, a Sant Boi i Mataró, fins quan durarà aquesta prova?
Això finalitza ara a principis de novembre. Crec que és la segona setmana de novembre.
I l'objectiu és que aquests nois i noies, quan acabin de fer aquest curs, doncs puguin accedir a un lloc de feina amb alguna parada d'algun mercat d'aquests municipis.
Exacte.
O si no, en un futur, inclús poder gestionar una parada de les que queden buides, no? M'estaves comentant.
Exacte, exacte. Ja, realment, per exemple, al mercat de Sant Boi hi ha un dels nois que està fent formació que ja està mirant una parada per quedar-se-la ell i em sembla que era Manlleu, que també hi ha una altra persona que també estava interessada en tenir una parada al mercat.
Sí, molt bé. Algun motiu especial, alguna raó especial perquè sigui Manlleu, Sant Boi i Mataró, les localitats triades, Olga, o ha sigut a l'atzar?
No, era... Sant Boi sí que va mostrar molt interès des del principi. Llavors el que s'ha buscat és parlant també amb els diferents municipis que es van interessar, buscar diferents zones geogràfiques que poguessin abarcar, sobretot perquè les formacions es fan amb els mercats directament, es fan en el mateix mercat, amb les parades que hi ha buides.
Sí.
Llavors es buscava que poguessin abarcar municipis del voltant de persones que es poguessin formar també en aquests mercats. I era una mica això, buscar diferents àrees geogràfiques.
Ja, també fomentar una mica el relleu generacional de moltes parades, que els fills no volen continuar, perquè l'edat mitjana dels paradistes, quina és? La teniu calculada? És molt gran?
Sí, l'edat mitjana està al voltant dels 51 anys.
Bueno,
o sigui, per sobre dels 50 anys.
Encara tens una mica de corda, no?
Sí, 51, tens una mica de corda, sí.
Però també és un treball molt sacrificat, o no? Sí, no?
Sí, però al final, vull dir, el comerç... Sí, i també són jo ara, o sigui, reivindico els mercats municipals, perquè al final són espais municipals amb unes licitacions concretes que segurament hi ha moltes persones que potser ho desconeixen, però amb unes condicions a vegades molt, molt més avantatjoses que llogar un local, per exemple, fora d'aquest espai municipal.
Molt bé. Olga, acabo ja. El futur dels mercats municipals està en perill o amb tot el que s'està posant sobre la taula ara mateix o el veus amb optimisme?
Jo crec que no està en perill. Jo penso que hem de canviar una mica el plantejament. Al final és una mica el mateix que amb el comerç de proximitat, És saber-nos adaptar i des de les administracions jo penso que hem d'ajudar a totes aquestes persones emprenedores que tenen negocis a que s'adaptin una mica a la realitat social que hi ha dels consumidors, que també va canviant.
Molt bé, doncs estem parlant dels mercats municipals, del seu futur, amb diferents projectes. Hem parlat amb la gent del Reempresa aquest matí, ara amb la senyora Serra, que és la diputada de Comerç i Consum de la Diputació de Barcelona, i a la tarda ho farem a la Linterna amb la Yolanda Bernal, amb un jove d'aquests joves que ha fet aquest curs i que vol, doncs, bueno, ser paradista o treballar en una parada d'un mercat. Olga Serra, gràcies per atendre's, enhorabona per l'iniciativa i moltíssima sort,
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I com cada dia a aquesta hora aproximadament, fem una aturada per publicitat i després escoltarem l'alerta del sindicat CESIF sobre el dèficit de personal en els centres de salut amb l'inici de la campanya de vacunació de la grip. Serà d'aquí 2 minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Debilidad parlamentaria, no tiene presupuestos, crisis de Sumar.
La experiencia es un grado.
Evidentemente la foto carece de trascendencia penal. Es una categoría en sí misma porque demuestra lo cerca que esta red de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Para que no les vuelva a pasar lo ocurrido. Y lo ocurrido es que todos estaban al tanto de las denuncias y ahora lo van a arreglar con un cursillo. Como si la hipocresía, la doble moral, se pudieran curar con cursos de reeducación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Este otoño, encuentra un lugar donde sentir la naturaleza, contemplar la historia y saborear la tradición.
Nada que se parezca a ti.
Junta de Castilla y León.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
La que tenéis aquí montada. Cafeteras, aspiradoras, una freidora de aire.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último para tu hogar. Ahorra hasta 448 euros y recíbelo gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El sindicat CESIF reclama a la Conselleria de Salut la contractació urgent de reforços com a suport a les plantilles dels centres d'atenció primària, i és que a l'inici de la campanya de vacunació de la grip, el dèficit de professionals es nota encara més i més. Clàudia Cifuentes.
Tot i la falta de personal sanitari, de moment, l'inici de campanya de vacunació de grip i de Covid-19 s'està podent fer amb normalitat. L'Héctor Sala, responsable del Departament de Sanitat de CESIF, assegura que el problema s'agreujarà en uns mesos.
Què passarà d'aquí a l'hivern? Doncs el mateix de cada any. Urgències saturades, poc personal, no es pot cobrir totes les necessitats, els nostres professionals estaran ja molt esgotats, no podran oferir una bona qualitat, un bon servei, potser nosaltres també caiem amb algun tipus d'infecció respiratòria, el qual és una baixa, que aquesta baixa tampoc es donarà una cobertura perquè no s'està fent ara.
La insuficiència personal no només afecta a la qualitat d'atenció als pacients i a les llargues llistes d'espera, també genera un malestar dintre els professionals. Els primers afectats són els mateixos sanitaris, que sovint pateixen la síndrome de la burnout o sobrecàrrega, que afecta tant físicament com mentalment.
Venim d'estar molt esgotats amb un Covid, que tothom sabe com ha sigut això, i no hi ha tregua.
Des del sindicat del CESIF demanen contractar de manera indefinida professionals sanitaris per a cobrir com a mínim els serveis d'urgències i els treballadors que es troben de baixa laboral.
Quan una persona està molt feliç, diu que veu la vida de color de rosa, però hem pensat mai els inconvenients de veure-hi sempre amb un filtre de color. Veure la vida tota rosa significaria no saber quan el menjar està en bon estat, i combinar la roba seria, doncs, una tasca gairebé impossible. I no només això, sinó que coses tan banals com saber quin és el teu raspall de dents o distingir els contenidors de la brossa es convertirien en missions colossals. Doncs aquest és el dia a dia una persona daltònica. El daltonisme, per si no ho saps, afecta els homes en un percentatge molt més elevat que no pas a les dones. I atenció, perquè no tots els daltònics ho són de la mateixa manera ni de la mateixa intensitat. Aquest matí, a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, hem escoltat la història del Pedro. Ell és daltònic, la coneix la Iolanda Canales.
El Pedro ens ha explicat que va ser a l'adolescència quan es va adonar que tenia un problema amb els colors. Llavors estava de moda un determinat cotxe que va sortir en color verd festuc, però ell ho veia completament groc. Va ser un toc d'atenció i progressivament va comprovar que efectivament tenia un problema per distingir els colors, tot i que ha deixat clar que ho viu amb total normalitat. I com és el seu dia a dia? Amb els semàfors, per exemple, no hi ha problemes, perquè veu les posicions de la llum. A l'hora de vestir, s'hi adapta.
T'acostumbres a vivir con ese problema, ¿no? Entonces yo, ¿qué pasa? Yo normalmente, para vestirme, siempre utilizo tonos grises, tejanos, que el tejano combina con cualquier color, ¿sabes? Para no llamar la atención. Y cuando tengo que hacer algún evento, pues siempre pido opinión a otras personas.
Un metge li va comentar que tenia un alt grau de daltonisme. Amb tot, i encara que no sap distingir un vermell o un verd, sap per les tonalitats de quin color es tracta.
Son tonalidades distintas, más oscuras, más claras, y más o menos, como ya sabes, o sea, como tienes un predeterminado que tiene que ser o rojo o verde o amarillo, por las tonalidades más o menos sabes cuál es. Porque el amarillo es más brillante, el rojo es más, o sea, el verde más mate, o sea, un poco, no sé, un poco por tonalidades, lo al final lo descubres.
Se sap que el daltonisme té un comportament genètic i que el pateix un 7% dels homes i un 1% de les dones. El Pedro ens ha dit que el seu avi tenia aquest trastorn.
Bueno, es una cosa que, bueno, he convivido con ella y, bueno, mi abuelo era así también, porque luego con mi madre me lo dijo que mi abuelo era. Parece ser que se hereda de lo tienen, lo sufren los hombres.
I com el Pedro, es calcula que hi ha uns 300 milions de persones al món que tenen daltonisme, un trastorn que no té cura, tot i que hi ha tractament per minimitzar-lo.
Parlem avui de daltonisme, i per conèixer una mica més què és això del daltonisme, hem buscat un expert, una persona que coneix molt bé la matèria. Es diu el Joaquim Grau, que és president del Col·legi d'Optometristes de Catalunya. Senyor Grau, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, si ens pots explicar de manera entenedora pels oients, què és això pels que no ho coneguin, què és això del daltonisme, aviam.
Bueno, el daltonisme és un trastorn genètic, és una cosa que és genètica, i el que fa és que afecta la capacitat de la persona per distingir certs colors. I això es deu una miqueta a la falta o mal funcionament dels conos de la retina. La retina té conos i bastones retinianos, i els conos, que són els que percebeixen el color, són les cèl·lules que d'alguna manera tenen aquest trastorn genètic i fa que alguns colors, com el vermell, el verd o el blau, no es vegin bé, no es vegin amb la intensitat que tinguin que veure's, o pot ser que no es vegi cap color.
Ja. I això, senyor Grau, té cura? És la pregunta que ens fa molta gent. Es pot curar el daltonisme o és una malaltia per tota la vida?
És un trastorn genètic, per tant, és un trastorn per tota la vida. De totes maneres, no és una malaltia que diguis per això perdré la visió. No. És una malaltia que només, diguem-ne, altera com tu veus, estàs veient els colors, i això sí que et pot invalidar per algunes professions, o et pot una miqueta, diguem-ne, causar molèsties amb la teva vida diària, però no és algú que sigui més enllà que això. I no té cura. Sí que hi ha, d'alguna manera, hi ha alguns tractaments que el que fan no és curar, sinó dir, agafo i et canvio una miqueta la forma en què tu estàs veient el color perquè puguis discernir més.
Molt bé. Tinc entès que hi ha diferents tipus de daltonisme, no? En què es diferencien aquests diferents tipus de daltonisme que hi ha?
Bueno, bàsicament és per la falta de percepció del color. Hi ha persones que no veuen els colors vermells, n'hi ha persones que no veuen els colors verds, n'hi ha persones que no veuen els colors blaus, que serien el que seria el protanope, deuteranope i tritanope. Llavors, 100% de vegades no és ben bé. Normalment, o hi ha alguns casos que només hi ha una alteració a un o dos colors, que serien, bàsicament, són persones que no discerneixen bé els vermells i els verds, però la majoria d'altonismes són titanopes, o sigui, no tenen una bona percepció de tots tres colors.
Dels tres colors. Hi ha algun tractament que podríem dir que sigui més efectiu per poder combatre aquesta dificultat de visió, Joaquim?
Bueno, hi ha teràpies visuals que o entrenaments visuals que d'alguna forma no curen, segur que no curen el daltonisme, però poden ajudar a millorar la percepció per distingir els colors. I hi ha també aplicacions que d'alguna forma també són programes de software dissenyats per ajudar persones daltòniques a identificar millor els colors. Però clar, això no cura la malaltia, això ho tens. El que passa que per plasticitat, que ja el cervell té una part de neuroplasticitat, fa que tu el puguis una miqueta entrenar i puguis mirar una miqueta més bé. També hi ha ulleres que d'alguna forma no són ulleres de sol, totes són amb filtres selectius, són filtres selectius, de forma que et treuen la freqüència, unes certes freqüències, per augmentar les altres. I llavors això el que et fa és que tu tens millor contrast o millor, diguem-ne, percepció del color. Per exemple, un cas concret, i ara ja que és una cosa temporada, però, per exemple, jo conec una persona que té el daltonisme i té una ullera especial amb un filtre selectiu i el porta cada dia, no perquè ja s'ha acostumat i sap, no veu el color, però sap si és aquell tipus de color, però sí li va molt bé, per exemple, per anar a buscar bolets. Llavors, se les posa per anar a buscar bolets, que és una cosa que dius. Llavors, sí que per determinades activitats t'augmentarà el contrast i tu veuràs més bé els colors, però res més.
Un altre daltonisme, com es diagnostica? I quin podríem dir són els símptomes més habituals? Suposo que això, no distingir els colors, no? O què?
Bueno, normalment, clar, la persona quan neix no ho sap si és daltònic o no, però bàsicament es veu una miqueta ja de petit, perquè els pares, que són molt observadors, d'alguna forma observen els nens i els diuen pinta'm això, pinta'm això altre, o els diu agafa'm el llapis verd, i veuen que no poden identificar o no saben identificar quin és el llapis verd. Llavors, a partir d'aquí, els pares ja comencen a sospitar, i és quan es fan les proves a centres optomètrics o els oftalmòlegs també fan les proves. Hi ha un test, que és el test molt famós, que és el que tots coneixem, que és el test d'Ishihara, que amb aquest test són bateries de colors, són uns tests que hi ha colors i dintre del color hi ha un número molt discret o disseminat, per exemple. Llavors, són molt semblants. Són, per exemple, el 8 s'assembla molt al 3. La persona que ho veu tots els colors perfectament bé, veu un 8, però la persona que ja té una alteració, un color, veu un 3. Mm. Doncs aquestes làmines cada cop són més complicades, de forma que es va mirant quin és, diguem-ne, el grau de daltonisme que té la persona.
Molt bé. Es parlaves al començament de l'entrevista que bàsicament són causes genètiques, però hi ha alguna altra causa més o ho hem de deixar marcat en la causa genètica, això, en Joaquim?
Realment són causes de caràcter genètic, eh? Ja s'estan investigant uns anys, una miqueta comprendre millor quina genètica fa que hi hagi aquest trastorn i veure si es poden desenvolupar tecnologies pel tractament, però són causes purament de caràcter genètic.
Molt bé, ja per acabar, quins treballs creus tu que no poden fer els daltònics? Si una persona daltònica dius això, mai més, mai ho podràs fer.
Bueno, hi ha un treball que és invalidant, sí, si ets daltònic, per fer aquesta professió, que és ser pilot d'aviació. O sigui, una persona que és daltònic li passaran per demanar, diguem-ne, el permís, per poder, el certificat mèdic per poder ser pilot d'aviació, li diran que no podrà ser pilot d'aviació perquè no distingeix bé els colors, però després hi ha... Depèn del grau, perquè quan diem hi ha una alteració vermell, sí, però quan gran és aquesta alteració vermell? Doncs llavors dependria una miqueta del grau, però vaja, professions que poden tenir problemes són, per exemple, els electricistes que han de treballar amb fils de diferents colors, treballadors amb la indústria de la seguretat, per exemple, personal de trànsit, o professionals de disseny gràfic i art. Jo conec gent, per exemple, que s'han acostumat, no? però que dius d'alguna forma... Clar, ells saben quins són els colors que els hi fallen i ja es preparen, no s'hi validen per la vida, es preparen la roba, ja se la combinen, ja se la deixen preparada, jo que sé, el pantaló amb la camisa, o inclús alguns que són, per exemple, arquitectes, que també en conec algun, i d'alguna forma, quan van a revisar façanes o colors per façanes i tot això, ells d'alguna forma... No sabem ben bé quin és el color, però ja han après una miqueta a saber quin és.
Molt bé. Molt interessant tot el que ens ha explicat el Joaquim Garó, que és el president del Col·legi d'Automatristes de Catalunya, a voltes amb el tema del daltonisme del que n'estem parlant avui. Joaquim, moltíssimes gràcies, molt amable, i fins a l'altra ocasió, eh?
Gràcies a vosaltres.
Recte final del migdia Cope amb el Joan Ballori aquí al meu costat. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts. Tenim Copa i també tenim solidaritat del món de l'esport català cap a la comunitat valenciana, els esportistes valencians, oi?
Així és. Estem pendents de les afectacions al món de l'esport del temporal, a veure què passa amb el València-Reial Madrid de dissabte, i també posarem sobre la taula les moltes mostres de suport i solidaritat que estan arribant des del món de l'esport amb les víctimes i els afectats. També parlarem de la primera ronda de la Copa del Rei, que està en marxa, molts equips catalans en competició. Ahir a l'Hospi va caure eliminat 1-5 davant del Saragossa. Avui tenim Europa Albacete, Olot Còrdoba, Ibiza Islas Pitiusas Nàstic, Badalona Futur Huesca, Sant Andreu Mirandés, Lleida Baracaldo i Extremadura Girona. Queden per demà el Sant Tirso Espanyol i l'eliminatòria que té més gràcia, que és la que enfrontarà el Vic i l'Atlètic de Madrid. El Barça, que ha tornat a la feina aquest matí per començar a preparar el derbi, i en bàsquet tenim victòries del Barça a l'Eurolliga, a la pista de l'Efes, i derrota a l'Eurocup del Joventut a Badalona davant del Gran Canària.
No us perdeu, com cada dia, Esports Cope, 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
No deixeu la sintonia de Cadena Cope Catalunya i Andorra. D'aquí pocs segons arribarà Pilar García Muñiz, el seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adéu-siau. We'll be right back.